Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El Firar 2025 ha començat a caminar, obrint la convocatòria d'artistes i amb un equip organitzatiu renovat que avui ens acompanya. Al capdavant es manté la Cristina Gallardo i s'hi sumen la Lia Marrugat, el Marçal Peguera i la Mireia Quintana. Bon dia a totes.
Bon dia.
Cristina, el Firar manté aquest nou rumb que li vau imprimir fa 3 anys o 4 ja?
Ara començaríem el que serà el nostre quart any.
El quart, no? I sumeu ara més integrants a l'equip.
Sí, coses que de la vida, que les Joanes, totes dues han hagut de plegar aquest any per feina i per canvis trasllats, no? I d'alguna manera em trobava doncs, que les dues col·laboradores estan vivint a la muntanya ara mateix, no? Llavors, vam quedar que calia buscar altres persones per fer aquest equip. I doncs mira, ara hem pogut fins i tot augmentar l'equip, ara som 4, i doncs, estic molt contenta d'haver pogut trobar gent de confiança al voltant, no? Perquè al final doncs, amb la Mireia i amb la Lia hem treballat juntes a la xarxa de joves creadors amb l'Invisible, per exemple, no? Ens hem anat coincidint, amb la Mireia també hem treballat a la Ruda, i el Marçal des de Penedès en Palestina, i doncs altres vincles, al final tots ens coneixem i tenim ganes de treballar.
Sí que he vist que la Joana Salvador estarà al jurat aquest any.
Clar, una manera de mantenir el vincle, no?, era aquesta, que dius, mira, poder fer la tria és un sol dia i això sí que... Bueno, el jurat tant fa la tria d'aquests 40 artistes que formaran part del Firart, com després també trien el guanyador del Premi Pinae, no? Llavors, ella s'hi va venir de seguida i també és aquesta manera de poder-se mantenir dins el projecte, no?
Doncs presentem els nous integrants. Què us sembla si us presenteu vosaltres mateixes, dieu 4 coses i amb quina intenció entreu a l'equip del Firar? Lia, per exemple?
Bé, doncs, bueno, jo soc la Lia Marrugat, ja he participat en el Firar com a artista i doncs, aquest any em va venir la proposta de la Cristina, que em va fer dubtar perquè significava que jo no podia presentar com a artista en el Firar. Però, bueno, valia la pena amb l'equip i això. Em venia de gust també formar part d'aquest projecte des de l'altra cara de la moneda. I amb moltes ganes, just, bueno, ja fa un temps que treballem, però bueno, just començant i amb ganes de veure això, no?, doncs fer la tria, a veure com funciona tot. Així que sí, moltes ganes.
I aparcaràs la vessant artística, no?, enguany?
Sí, aquest any és el que
mica,
toca.
No?
Dóna una mica, sí, però no, bueno, no passa res. Al final... Jo ja també, al final, durant l'any, jo ja em dedico a la fotografia i aquest era com un extra, no?, que fer una feina més personal. I, bueno, aquest any hauré de fer per una altra banda i no passa res, també. Així que, bé, moltes ganes.
Mireia.
Jo sóc la Mireia Quintana i jo no havia participat com a artista al Firart, però sí que és veritat que sempre he format part una mica a la família, sempre arribava a Festa Major i havíem d'anar-hi, o sigui que li tinc molt de carinyo. I una mica com la Lia, quan em va arribar la proposta de part de la Cristina, va ser com un sí, i tant, en tinc moltes ganes, em ve molt de gust, és un projecte molt engrescador i la veritat és que som un equip molt motivat i això també és xulo.
I ens falta el Marçal.
Bon dia, jo sóc Marçal Peguera i, bueno, des de que el Firar va agafar el nou rumb amb la Cristina i les Joanes, doncs que he estat col·laborant i fent torns a la capella, el muntatge i desmuntatge, no? I bé, sempre doncs, també m'ha agradat estar implicat en els actes que es fan durant la Festa Major i aquest any he decidit fer un pas més endavant en l'organització del Firar quan he vist l'oportunitat.
Dèieu que ja hi porteu un temps treballant com a equip. És més gran del que us imaginàveu, menys, més gros, més complicat? Quines són les primeres sensacions?
Bé, jo penso que... Sí, penso que és molt més gran del que tothom s'espera. De fet, aquí també volem donar visibilitat a aquesta part, que crec que és una part molt invisibilitzada. Sembla que no, el Firar siguin aquests 4 o 5 dies a la capella... I
que van sols, no?, una mica.
Sí, no?, com si allò es munta per art de màgia i tot funciona, no? I no, portem ja... Ara estem a abril i ja portem uns mesos treballant i hi ha molta feina darrere. Així que sí, hi ha molta feina.
Sí, però impressiona una mica, però anem fent pas a pas. També és veritat que ja té molts anys, no, d'història, el FIRART, no és un projecte que comenci de zero, i això també et dona certa tranquil·litat de que tens una mica clars els passos a seguir. Però és veritat que hi ha molta feina que potser no es veu, i aquest any també la intentarem, com deia la Lia, mostrar a les xarxes i fer partícip a tothom, també.
Marçal, primeres sensacions. Sí. Perquè ara estàs al nucli dur, hi eres, exacte, però ara estàs al nucli dur.
Clar, jo la meva implicació amb el FIRART d'altres anys era més tard, no? I la veritat és que, doncs, bueno, vas veient els passos previs, no? De pensar com volem que sigui el FIRART aquest any, pensar nous canvis, idees i altres coses, no? Doncs, per exemple, l'altre dia estàvem fent inventari del material que necessitarem per donar als artistes el dia que vinguin ja els artistes definitius, no? O començar pensant en possibles patrocinadors perquè el FIRART doncs sigui sostenible econòmicament, no? Tot de coses que has de tenir en compte amb temps.
La qüestió econòmica amoïna, especialment?
Bueno, és un dels temes més complicats, potser, perquè la venda d'art és difícil, no? I també, o sigui, el repte principal, jo crec, del FIRART és aconseguir poder explicar i comunicar les particularitats d'aquests artistes que es presenten, les seves tècniques, i posar en valor la feina que fan perquè la gent entengui que l'art, doncs, té un cost i té un preu i val la pena pagar-lo, no? I tot i així, crec que falta una mica de consciència de la cosa més especial que té el FIRART és que és una fira de petit format assequible. O sigui, té una limitació de preus que, per exemple, ja fa que molts artistes que ja tenen certa trajectòria, doncs potser no els interessa com a mercat, perquè ja tenen uns preus que sobrepassen molt, no?, els nostres límits. I llavors és una oportunitat molt xula per poder-te, doncs, per poder adquirir peces artístiques de qualitat a un preu de l'usuari normal i corrent, no? Sense ser una galeria ni sense ser un museu. Llavors, és un repte perquè, o sigui, cada any ens hem anat sostenint, eh? Vull dir, això sí. Però, bueno, tampoc direm que és un èxit de vendes impressionant, perquè sí que és una cosa que és difícil, no?, vendre art.
Quins seran els preus d'aquest FIRART 2025?
Doncs bé, l'escalonat de preus l'hem mantingut igual que tots aquests anys.
Sí, no hi ha canvis.
Vam afegir, però des del primer any que vam entrar nosaltres, vam afegir la possibilitat de posar les peces a 25 euros com a mínim només per les disciplines que són reproduïbles. És a dir, fotografia, impressió digital o gravat, que són... Bueno, el gravat ja gairebé que potser hauria de saltar directament als 50, perquè ja és una feina, doncs, més artesanal. Però per les peces que es poden reproduir vam baixar-ho 25, perquè sí que hi havia, doncs... Bueno, ara hi ha molts artistes digitals, hi ha fotògrafs, no?, que al final no pots, bueno, potser no vols posar les teves impressions a 50 euros, que seria l'altre, el següent pas, no? Però, bueno, van des de 25 fins a... Em sembla que són 250, ara no tinc clar. Amb un escalonat de 25 en 25.
I es manté,
Sí.
Malgrat l'IPC i tot el que passa al voltant nostre, els arancels, manteniu preus. Sí. El FIRART, com dèiem, ja està en marxa amb aquesta convocatòria d'artistes. Aprofitem aquests micros. Què demaneu a grans trets als interessats a exposar durant aquests dies de festa major?
D'entrada, demanem que... A nivell de presentació del portafoli, ens referim. Demanem un portafoli que recomanem als artistes que hi posin el focus ben posat i que s'hi esmerin. I s'ha d'enviar per correu electrònic.
Demanes que s'hi esmerin perquè, clar, és clau per la vostra tria, no?, per decidir.
Exacte, al final és la manera en què nosaltres veurem què presentaran al FIRART. I ja no és tan important quina és la teva trajectòria, sinó què presentaràs al FIRART, què hi veurem aquest any, quines peces hi haurà, quin estil. Això és més important, no? Perquè a l'hora de triar, doncs, tenim molts portafolis i hem de tenir clar què faràs i què podrem veure, doncs, en la teva carpeta o en el teu estant. Després també han d'enviar una fotografia de si mateixos, i un petit escrit què s'hi trobarà a la seva carpeta en aquest FIRART. Una cosa curteta. I no sé si em deixo alguna cosa.
Fins quan hi ha temps? Això és important.
Sí,
5 de maig.
Tenim la convocatòria oberta des de l'abril i fins al 5 de maig. I bé, tota aquesta informació que comentava la Lia la poden trobar a la pàgina web, no? Que tenim les bases on està tot explicat. I això és tot, em sembla.
Qui pot participar? Quines disciplines tocareu? No sé si amplieu. I si ens podeu donar alguna pista de què prioritzarà el jurat per ajudar aquests possibles candidats a definir bé aquest portafoli, la tria que facin?
Doncs bé, les disciplines són les mateixes que en anys anteriors, arts visuals en general, és a dir, pintura, fotografia, gravat. També des dels últims 3 anys s'han incorporat les disciplines de volum, no? Joieria artística, escultura, ceràmica, i al final doncs, qualsevol disciplina que els artistes creguin que es pot exposar a la Capella Sant Joan.
L'espai s'ha de tenir present, no?
Clar, la capella sempre ha sigut l'espai insígnia del Firart, però alhora té unes limitacions a nivell... Bueno, és petita. És petita i hem de cabre moltes propostes a dins, no? Llavors, pel que fa a les disciplines, sempre hem intentat no definir-les gaire perquè no és important, perquè volem que ens sorprenguin també, no? Per exemple, l'any passat teníem un fotògraf que ens va imprimir amb cianotípia sobre uns ous de volum i sobre uns plats de ceràmica, no? I al final acabaven sent disciplines que tu no contemples, no? Però que estem obertes a exposar sempre i quan compleixin les limitacions que ens té la capella, no?
Lia, tu que has exposat en aquest nou Firart, quin pes té l'espai quan et planteges fer la teva proposta?
Bé, jo en la part del final dels que tenim carpetetes, perquè és diferent, no? Al final el volum tenen totes les seves peces visibles. A nivell nostre és important, jo crec, la peça del sorteig, doncs, que defineixi bé qui ets tu com a artista, que ja sigui com una mica què trobarà la resta de carpeta, i perquè al final és el primer que veuen els usuaris del Firart. I després, doncs, a dins, jo crec que és important que estigui ordenat, que tampoc hi hagi molta cosa, sinó que hi hagi una bona qualitat i una cosa reduïda, però maca. I això, jo diria que amb la part de la gent de les carpetes, això jo diria que tingui que ser coherent i que no se li faci ni llarg ni curt a l'usuari.
Què primarà el jurat un cop tingueu totes aquestes propostes sobre la taula? Estan limitades per l'espai, per tant, la quantitat. I quins seran els criteris que primaran?
El primer criteri que apliquem sempre és la qualitat. O sigui, ens n'hem adonat ja després de 3 sessions, no?, d'aquests 3 anys de jurat, que el més important pel jurat és veure l'interès d'aquella proposta, no? Que ens sembli una proposta fresca, que ens sembli nova, que ens sembli que té sentit i coherència. Per això també remarquem molt la importància de fer un bon portfoli, perquè a vegades se'ns presenta una mica de cada i hi ha una part del portfoli que ens agrada molt i ens funciona molt. I després n'hi ha una altra que no la veiem tant. Llavors és important comprometre's amb una decisió de dir, bueno, jo faig fotos, però després també faig dibuixos, però després... Bueno, agafen un de sol i ens ho ensenyes. O encara que no sigui una sola disciplina, però que hi hagi una coherència, no?, en aquesta col·lecció. Això jo crec que és el que més ens importa i el que més ens fa dubtar a la vegada quan no ho trobem, no? I després també es buscarà un equilibri de disciplines per intentar que no hi hagi la supremacia de la pintura, que sempre és la disciplina que més protagonisme té.
Per tant, els artistes de disciplines no tan mainstream tenen més números, no?
Sí, exacte.
És una cosa per plantejar-se.
Bueno, és que és un dels objectius del Firart que tenim, no? Que cada any es vegin coses noves i que no hi hagi aquesta creença de que sempre hi ha el mateix. Llavors és important que vagin girant els artistes, que hi hagin coses diferents. Per això també que hi hagi artistes que es presenten cada any, els hi demanem una mica més.
Què passa amb aquests?
En el sentit de... Nosaltres estem molt contentes de que es presentin els mateixos artistes cada any perquè porten molt bones propostes. I quan veiem algun artista que ja ens diu «Ostres, aquest any ja us estic preparant una cosa diferent que encara no us la puc ni ensenyar, però us faig un esbós perquè ho veieu». Aquest esbós és molt valuós, perquè jo ja sé que aquest artista està treballant una cosa diferent per aquest any. Que no cal que sigui una reinvenció total, però que sí que hi hagi una intenció de «Estic preparant una cosa expressament pel Firart», això és el que més ens guanya el cor, com ha jurat sempre.
I els artistes del Penedès tenen avantatge en la tria?
Una mica sí, però també us diré que primen molt més aquests altres criteris. Si arriba un moment on tenim una selecció molt ja homogènia, que ens funciona molt, i ens queda un artista de Barcelona i un del Penedès, doncs potser sí que li agafarem el del Penedès, no? Però sempre i quan estiguin molt empatats amb la resta de criteris.
Un cop hàgiu fet la tria, quants en total d'artistes?
40.
40. Manteniu número. La capella marca. Un cop tingueu aquests 40 artistes, quantes obres hauran de presentar? Quines són les condicions, no? L'obra que se cedeix? Expliqueu una miqueta els novells, com funciona.
Doncs bé, hi ha l'obra que se cedeix de sorteig, que això és el mateix per tothom. En el cas de les que van amb carpetes, doncs és l'obra que pengem a la paret i que, com comentava la Lia, és una mica és la carta de presentació de la teva carpeta de cara al públic. En les artistes de volum és una mica diferent perquè és una de més de les peces que hi ha exposades en el moble. I després crec que demanem 15 peces per portar. I sí que, no, en els últims anys crec que es va limitar a 20 perquè... Bueno, doncs perquè l'espai és el que és i al final doncs, si trobes una carpeta amb moltíssimes obres, pel públic també és difícil de moure-les i per nosaltres també a vegades és difícil gestionar aquest volum de peces. Llavors això, un mínim de 15 i un màxim de 20, sí que si durant els dies que està obert el Firart doncs van venent, demanem que en portin més, és a dir, com sí que demanem doncs, que tinguin una mica previst que...
Una que reserva, faran. No?
Sí, exacte.
Quan sabrem quins 40 artistes han estat seleccionats? Vosaltres doneu temps per presentar aquests portfolis fins al 5 de maig i quan fareu l'anunci?
Clar, nosaltres el 5 de maig s'acabarà la convocatòria, llavors ens trobarem amb el jurat i abans del 18 de maig haurem dit als artistes doncs, si han estat seleccionats o no. Llavors a finals de maig s'anunciaran el line-up final dels 40 artistes d'aquest any.
I quant de temps tindran quan els demanareu que us entreguin l'obra?
Clar, l'obra s'entrega just abans d'obrir el Firart. Llavors...
Així hi ha marge.
Sí, tenen tot l'estiu per treballar, per això també volem anar d'hora amb la convocatòria perquè puguin tenir tot... Bueno, ja sàpiguen que han estat seleccionats i puguin treballar tot l'estiu. I llavors el 21 d'agost inaugurem el Firart.
En què cau aquest
dijous?
Any? Dijous.
Sí. Em sembla que hem inaugurat dijous tots els anys, però no ho tinc molt clar, però diria que sí, més o menys. I llavors el dilluns anterior, més o menys, els hi farem entregar les peces. Sí.
Sou vosaltres els que decidiu on van i sou els gestors de l'espai, no?
Sí. Sí,
en els últims anys crec que s'ha fet per format alfabètic, bàsicament, no? Agafàvem tota la capella i ordenàvem d'un cantó a l'altre. Aquest any ens plantejàvem potser canviar el format i ordenar-ho, bueno, donar-li un sentit a l'ordre, potser per disciplines o que ens serveixi més per explicar doncs, quines disciplines tenim en comptes d'ordenar-los per un criteri una mica aleatori al final, no? Però bé, estem treballant encara en aquesta proposta.
Queden dies. Quan a les novetats, per exemple, heu anunciat la figura de l'amic del Firart, en què consisteix i quins avantatges dona?
L'amic del Firart, com ja sabeu, tenim uns mecenes, no?, que són empreses que ens ajuden a aquesta autogestió econòmica del Firart, però ens hem donat els darrers anys de que el públic individual, el que ve cada any al Firart, el que arriba a Festa Major i ja espera que s'obrin les portes de la capella per veure quina peça serà la que s'endurà aquell any, és un públic molt fidel. I també volíem una mica com mantenir aquest vincle o fer un agraïment també cap a aquesta fidelitat, que al final, si no, tampoc tindria sentit el Firart. I hem creat aquesta figura, que és l'amic del Firart, que vindria a ser un mecenatge, però per al públic individual. Llavors, aquestes persones que vulguin ser doncs, amics del Firart es comprometen a comprar alguna peça, sigui la que sigui, amb el preu que sigui, i a canvi el que podran és entrar el dia abans de la inauguració per tant veure l'exposició completa, sense spoilers de cap mena, no? I poder decidir entre totes les peces què és el que s'emportaran i què és el que compren aquell any.
I com et fas amic del Firart?
Això ben aviat a través de les xarxes ho comunicarem, podran omplir un formulari amb les seves dades, llavors ja ens posarem en contacte amb ells per avisar-los doncs, el dia, l'hora, tot el que els esperem. I això, sí, d'aquí a poc ja estarà tot penjat a les nostres xarxes i ho podran fer.
I això també agradarà als artistes participants. El Premi PINAE guanya dotació econòmica, creix.
Sí, una cosa que volíem, que volem anar caminant cap a aquesta direcció, cap a donar suport a la producció d'art, no? Que sempre a Vilafranca tenim molt coberta la part expositiva, però ens falten, doncs, ens falta un suport a l'hora de gestionar aquesta producció, no? Llavors ens vam adonar que per l'artista que guanyava el Premi PINAE també suposava un cost important haver de generar prou peces, o no potser generar-les, però sí preparar-les i formalitzar-les per poder-les penjar en una paret, doncs clar, això té un cost, no? I sovint les exposicions ens donen la sensació que és una oportunitat que estem donant a l'artista, que sí que ho és, però també s'ha de contemplar el cost que té, doncs, en marcar peces, o en aquest cas, aquest any, la Maria José Torres ens està fent unes peces de ceràmica xulíssimes combinades amb ferro, que això té un cost important, també, no?
Un cost llavors, que a vegades no es pot assumir.
Exacte. Llavors, clar, vam dir, no pot ser que aquest premi sigui un hàndicap pels artistes. Ha de ser una cosa que sigui una oportunitat. Llavors vam parlar amb la Fundació i els hi vam demanar a veure com ho veien d'afegir aquest suport econòmic i de seguida ho van tenir molt clar. Així que aquest Premi PINAE ara mateix estarà dotat de 800 euros.
Doncs acabem l'entrevista. Aprofiteu els micros, no?, per animar aquests artistes. Tenen 15 dies mal comptats, em sembla.
Sí, sí, no res. Presenteu-vos, no dubteu gens, que és millor haver-se presentat i rebre feedback que no pas quedar-te amb les ganes a casa. I
no perden res.
Exacte.
Al final no perden res per presentar-se. Tenen temps fins al 5 de maig, que sembla que no, però encara queden dues setmanes ben llargues. I el que deia la Cristina, el no i el tenen.
Sí.
Doncs moltes gràcies, equip. Un equip format per la Cristina, la Lia, el Marçal i la Mireia. L'enhorabona per entomar aquest repte i amb ganes de firar. Que vagi molt i molt bé la prèvia.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa.
Des del 20 anys d'Amics, tot festejant aquests 20 anys d'Amics de les Arts, s'hi han sumat diferents artistes i la Pegatina, per exemple, versiona juntament amb ells aquest Ja no ens passa. Així arribarem a 11:15 a les notícies.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort, que bé. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb els braços oberts i ens digui només tu podies ser. Doncs ja no ens passa, tampoc improvisem a l'aventura i ja veurem. La sala al tren de Glasgow va ser un joc de nens, no fem ni un pas en fals, planifiquem, no ens arrisquem i clar, no ens passa. Ningú no ens va avisar, va ser d'un dia per l'altre que ho vam trobar a faltar. Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer el passarell. Abans de caçadors hem venut massa cops la pell i el mal que fa no el cura el temps. Ja no ens passa, $1,000 pel primer que ens porti aquí davant algú capaç d'escriure versos que ens facin un nus al coll, una cançó que ens ho regiri a dintre tot. Perquè no ens passa, ningú no ens va avisar.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
El Baix Penedès queda exclòs de l'ampliació de la línia 8 de Rodalies. La línia de trens que uneix Granollers i Manresa arribarà fins a Vilafranca. L'anunci de la Generalitat de fer arribar la línia 8 de Rodalies, la que uneix Granollers i Manresa fins a Vilafranca, ha estat molt ben rebuda a Vilafranca i ha suposat una nova decepció al Vendrell i l'Arboç, els municipis de la comarca que són el mateix eix ferroviari. Fa anys que el Baix Penedès reclama que la línia 4 de Rodalies es dignifiqui i tingui una freqüència de pas de trens superior a l'actual, un tren per hora, manifestament escassa pels usuaris de la comarca. Fins ara la Generalitat no ha fet cap anunci en el sentit de millorar aquesta freqüència de pas i, a més, l'ampliació de la línia 8 de Rodalies exclou el Baix Penedès. Portes obertes a les escoles Bressol d'Olèrdola aquest dijous i dilluns de la setmana que ve. Mitjançant una carta signada per Fina Mascaró, regidora d'Educació i alcaldessa, l'Ajuntament d'Olèrdola ha informat directament les famílies del municipi amb infants menors de 3 anys que el proper període de preinscripció a les escoles Bressol d'Olèrdola estarà obert del 8 al 22 de maig. La carta recorda que el municipi disposa de dues escoles Bressol municipals. Una situada al nucli de Sant Pere Molanta, l'escola Bressol al Pàmpol, i l'altra al nucli de Moja, l'escola Bressol Gutims. En cas d'estar interessats en conèixer les dues escoles Bressol municipals, es poden visitar de manera presencial abans de l'inici de la preinscripció. A l'escola al Pàmpol serà aquest dijous a 4:45 de la tarda, mentre que a l'escola Gutims de Moja la jornada serà dilluns que ve, 28 d'abril, a 5:00 de la tarda. El Jazz Club Vilafranca torna a organitzar una nova edició, la quarta, del Nu, el cicle que uneix el jazz en el seu estat més pur amb els vins de mínima intervenció. El punt en comú dels concerts, que tindran lloc del 23 al 27 d'abril a 9:15 del vespre, és que hi haurà sonoritats acústiques i elèctriques. Tot i així, el Nu continuarà fidel a la seva essència, amb la mínima amplificació i la irrenunciable proximitat del públic. El primer concert tindrà lloc a la Capella dels Dolors per Sant Jordi amb Falcón Trujillo Roca, un projecte a cavall de la improvisació lliure i la tradició. El dijous 24 d'abril, a l'Auditori de l'Escola de Música, hi actuaran els Ethic Labs, que, encapçalats pel baixista Javier Garravella, oferiran un jazz rock que en cap moment no defuig l'etiqueta d'experimental. Divendres 25, de nou a la Capella dels Dolors, el clarinetista i saxofonista Marcelí Bayer submergirà el públic en un món de reverberacions acústiques i elèctriques. El dissabte 26, l'Auditori del Vinzeum acollirà una mostra del talent jove amb Camil Arcarazo a la guitarra i Víctor Carrascosa a la trompeta, que presentaran en formació de quintet el projecte que van estrenar al Festival de Jazz de Barcelona, acompanyats d'un trio de primeres espases. Per tancar el Nu, el diumenge 27, al pati de l'Escorxador, actuarà el guitarrista Dani Comas amb el seu grup Kimchi, un quartet que també voltarà pel jazz rock i els seus engranatges rítmics connectats lliurement amb la tradició. El municipi de Subirats recuperarà aquest diumenge 4 de maig una de les seves tradicions més estimades, Subirats en flor. La festa primaveral que convida els veïns i veïnes a embellir façanes, masies i espais públics amb flors i plantes de temporada. La cita coincideix enguany amb el Dia de la Mare i arriba carregada de simbolisme després que el 2024 es suspengués a causa de l'emergència per sequera. Amb l'objectiu de fomentar el respecte per l'entorn natural i reconèixer la implicació ciutadana, l'Ajuntament repartirà 800 lots florals entre les famílies del municipi. També s'utilitzaran plantes per guarnir escoles i residències de gent gran. La recollida dels lots tindrà lloc a l'estació de tren de l'Avern entre 9:45 i 2:00. Per accedir-hi caldrà presentar la butlleta original inclosa al número de març de la revista Tots Sobirats, degudament emplenada i retallada.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Si sou aficionats als jocs de taula, us agradarà Passa el torn. En aquesta secció, un cop al mes, el Víctor Gutiérrez ens porta i ens radiografia i ens recomana jocs. Sempre des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyo.
Doncs sí, Sílvia, tornem de Setmana Santa i ja haurem jugat, però ara anem a veure que podem aprofitar fins la pròxima que tinguem vacances. Víctor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ha anat aquesta Setmana Santa? Has pogut descansar?
No, és que ja vaig agafar vacances el mes passat. Però m'he posat fins al cul de mona.
Estava bona? Uf. Era bona?
Sí, ho era.
Sí, no?
Uf, màgica.
Aquestes coses de Setmana Santa té, que tenim aquesta gastronomia tan bona i tan especial que tots ens enganxem. Clar, aleshores t'anava a preguntar, has jugat gaire? No.
Bueno, he jugat lo suficient. Vam estar jugant a l'Uno, perquè, clar, és en família, tampoc els hi pots explicar un tauler molt gran.
Clar.
Volíem portar el Catan, però el Catan, com ja sabem, és una porqueria. I ja també aprofito que el mes passat no em vaig ficar amb el Catan. Em fico dues vegades avui. El sí. Catan és una porqueria.
Molt bé. Ens ha quedat clar.
Quina
proposta o quines propostes ens faràs avui?
Doncs mira, avui us porto un joc que t'explica és molt confós. A mi m'ha semblat una mica confós en el moment que m'he fet aquí el croquis de com explicar-lo, però realment després jugar-lo és molt senzillet. I té una temàtica una miqueta també de Setmana Santa per mi, perquè és el sentir-te enterrat en vida.
Uf.
Entre tanta gent.
Mal rotllo.
Vinga, sí. El joc es diu Subterra.
Subterra. Uf.
Sí. És un joc, a mi m'encanta, o sigui, és un joc que és xulíssim i realment em sembla que no ha tingut la suficient repercussió com perquè molta gent el conegui. Aquest me'l va ensenyar ma germana i li estic eternament agraït, perquè em sembla molt maco i és, bueno, molt maco, ja estem parlant de...
No, però l'estètica és molt maca, eh?
Sí, sí, el problema és la temàtica. La temàtica és un... Som uns exploradors que ens hem quedat tancats dins d'una cova, subterra, i intentarem fugir d'aquesta cova. Però, clar, aquesta cova no serà una línia recta.
Perdó, que sí. T'interrompi. Entenc que per aquella gent que tingui claustrofòbia, aquest joc no és gaire adequat.
Si no són persones que es volen sentir... O sigui, si no són persones que tenen molta immersió dins del seu imaginari, poden jugar-ho.
D'acord.
Però, clar, estem parlant d'exploradors, coves i de que no tothom sortirà viu de la cova.
Oh.
Spoiler.
Molt bé.
Disclaimer alert, no?, que posen a vegades.
Sí, correcte. Bé.
Vale. Apartant aquesta temàtica tan fosca, tenim també doncs, unes mecàniques que són bastant xules. Tenim una mecànica de col·locació de losetes.
Sí.
De fet, és una mecànica de connexió de camins que si algú coneix el Saboteur, per exemple, és molt semblant. És un joc de... també d'anar a col·locar camins, anant descobrint què és el que hi ha endavant, al següent pas, quins perills ens podem trobar. Començo a explicar.
Sí, sí, sí. Sí que té bona pinta.
Sí, sí, és que és molt xulo. O sigui, a mi m'agrada. Després igual acabo i dius, és una merda. Però bueno. Tenim dos materials principals amb els que jugarem, que seran cartes i losetes. I bueno, i els exploradors. Els exploradors són únics, és a dir, cada explorador té un perfil i té unes habilitats en concret, que no entraré dins de les habilitats, ¿vale?, perquè són, no sé si són 6, 7, 8, un munt. Uh-huh. Començarem a jugar? Escollirem els exploradors. Com a mínim han de ser 4 exploradors i com a màxim 6. I estic parlant d'exploradors, no de jugadors, ¿vale? És important.
Ninots. Perquè, sí, són ninots.
Sí, sí, perquè cada jugador podrà portar més d'un explorador en cas de no arribar al mínim.
Uh-huh.
És a dir, som 4 i volem jugar amb 6, doncs un portarà 2 i un altre portarà 2.
Uh-huh.
Vale. Escollirem els exploradors que ens agradin segons les seves habilitats, segons si veiem que poden ser... poden tenir algun tipus de sinergia amb els altres exploradors que s'han escollit la resta de la taula, etc, etc, etc. Escollim els nostres 4 o els nostres 6. O els nostres 5.
Uh-huh.
I a cadascuna de les fitxes de l'explorador hi posarem 3 cartes, 3 fitxes de vida i el seu ninot.
Uh-huh.
Col·locarem una luceta inicial, que és una cova amb 4 sortides, una per cada una, per cadascuna de les bandes, i col·locarem els nostres exploradors a sobre d'aquesta luceta, que és on hem caigut.
Sí.
Després d'això, agafarem i tindrem les cartes que estaran marcades amb un codi d'estrelles. Segons la dificultat que vulguem tenir del joc, podem anar des de novato fins a experto, Chuck Norris.
Uh-huh.
Doncs, segons la dificultat, podem escollir treure unes cartes marcades com a difícils, unes cartes marcades com a normals, i així. I així anirem reduint la baralla, però també anirem reduint els perills.
Sí.
Barallarem les cartes que hem escollit i robarem una quantitat segons els números de jugadors que tinguem. Si som, per exemple, 5 jugadors, doncs robarem 25 cartes, per dir alguna cosa. Si som 6, robarem 30 i pico, per dir-te una cosa. I vale, aquestes cartes seran la nostra baralla, vale? Aquestes que hem agafat. Les barrejarem i posarem una carta especial que es diu Tiempo Agotado a baix de tot.
Sí.
Amb això haurem creat la nostra baralla de temps. És a dir, nosaltres tenim un temps en concret per poder sortir d'aquesta cova.
D'acord.
Un cop hem fet tot això, agafarem i posarem les lucetes. Hi ha una luceta especial que és la sortida i barrejarem la resta de lucetes.
Uh-huh.
Agafarem les 6 últimes, posarem la de sortida entre elles i també ho barrejarem. I posarem aquestes 6 lucetes o 7 lucetes a sota de tot.
Uh-huh.
És a dir, sabem que la sortida està entre les 7 últimes.
Sí.
Vale. Un cop hem fet això, començarem a jugar.
Sí.
Aquest joc aquest joc es basa en 4 fases. 4 fases que van en torns.
Sí.
La primera fase és la fase d'acció. És l'única en la que nosaltres podem interactuar.
Sí.
Tindrem els nostres exploradors i a partir d'ara parlaré sempre d'explorador, no de jugador.
Uh-huh.
Perquè el nombre de jugadors no importa. Cada explorador tindrà 2 accions i podem fer una acció extra que és esforçar-se, que ens donarà una tercera acció.
Uh-huh.
Vale. Les accions que tenim són accions normals. Revelar el que hi ha més endavant, que serà escollir una de les cantonades on hi hagi una apertura de cova, agafarem una luceta de la pila i la col·locarem de forma que coincideixin les apertures de les dues coves, fent així un caminet.
Sí.
Això costarà una acció. Moure també costa una acció. Agafarem un dels nostres exploradors i el col·locarem en una luceta que sigui adjacent a la que estem ara.
Sí.
I que tingui connexió per cova.
Sí.
Perquè es pot donar el cas de que una de les lucetes doncs, acabi en un cul de sac.
Sí.
Explorar també costarà una acció. Això podem revelar i moure a la vegada. Això és una acció separada perquè és molt arriscat a vegades revelar una luceta i moure, perquè possiblement t'acabis morint.
Clar.
Vale. Corre. Això costa 2 accions. Et pots moure 3 vegades. Després tens l'acció de curar, que et costa 2 accions i pots escollir curar una ferida a tu o a algú que estigui dins de la mateixa luceta.
Uh-huh.
Ara, això seria el que se'n diu accions normals. Després tenim accions perilloses.
Sí.
Que això són accions que interactuen amb l'entorn i principalment si la caguem possiblement ens morim.
Clar.
Primera acció perillosa, que costa 2 accions. Nadar. entrem en una fitxa on hi hagi un marcador d'inundació. Això ho explicaré més tard, vale? Mm-hmm. Per entrar ens costarà dos, però per sortir és un moviment normal, ens costarà un. Creuar una zona estreta. Hi ha algunes fitxes o algunes lucetes on tenen una marca de que el camí s'estreta. I llavors és com una espècie de prova d'agilitat. Haurem de gastar dues accions per poder passar o per poder entrar dins d'aquesta luceta, perquè s'entén que ens està costant. Uh-huh. Excavar, també, dues accions. Hi haurà moments en què la cova tingui derrumbaments. El mateix, gastarem dues accions per poder treure tota l'escòria que ens ha quedat del derrumbament. Uh-huh. Següent acció, amagar-se. Aquesta és una acció que hem de tirar un dau. Si tirem 4 o més, ens amaguem. Amagar-se servirà per la següent fase, perquè poden passar coses. Mm-hmm. I per últim tirem una carta que es diu col·locar corda. Hi haurà unes cartes especials que són com un penya-segat o un sortint on no podrem anar de forma... on no podrem caminar, sinó que haurem de gastar dues accions en tirar una corda. El mateix, haurem de tirar un dau i en un 4 o més podrem tirar aquesta corda. Si no es considera que se'ns ha escapat la corda de les mans o que ha caigut la pedra o que no és una corda que estigui segura. Uh-huh. I fins aquí la nostra fase. Si ens hem esforçat i hem demanat aquesta acció extra, haurem de tirar un altre cop un dau de 6 i si traiem un 4 o menys, o sigui un 3 o menys, perdrem una vida. Important, si arribem a 0 vides, no és que ens morim, sinó que ens quedem inconscients. Uh-huh. Però aquí no hi ha amics. O sigui, si et quedes inconscient i tens la sortida a prop, et deixaran tirat.
Ja. És a dir, que no és cooperatiu, entenc.
És cooperatiu, però aquí és un campi qui pugui. Aquí tens la part immersiva, que és el... escolta, ens hem quedat tancats dins d'una cova. O sigui, qui pugui que es salvi.
Clar. Aquí és supervivència.
Salvar tots. Sí, és supervivència. O sigui, tu has de tenir en compte que són gent que està espantada, està intentant fugir, hi ha coses dins de la cova, que això ho explicaré ara. Uh-huh. Surt cagallets d'aquí. No, no sé si es pot dir cagallets, ara ho he dit dues vegades. Ja.
No passa res.
Vale. Important, si et quedes inconscients, et poden curar. O sigui, no és que estiguis mort, sinó que et poden curar i llavors un cop et curin, doncs ja podràs tornar a ser una persona funcional. Mm-hmm. Vale, següent fase. Fase d'horror. Hi ha unes lucetes que tenen unes marques que són com tres... com tres garres.
Sí.
Que això és horror. Hi ha unes... uns avents que ens col·locaran unes fitxes d'horror dins de la cova, uh-huh, que començaran en aquestes losetes especials, i si tenim fitxes d'horror, el que farem serà, a la fase d'horror, mourem la fitxa un espai fins a l'explorador més proper que no estigui amagat.
Sí.
Si un horror entra dins de la loseta d'un explorador, tant estigui amagat com no, o sigui, amagar-te només et serveix perquè no vagin cap a tu, però si tu estàs a mig del camí, si aquest horror queda a la mateixa loseta que tu, perds tota la vida de cop. Uf. O sigui, et quedes inconscient. És com que alguna cosa t'ha atacat.
Clar.
I clar, que alguna cosa t'ataqui a les fosques, doncs...
No, una no, miqueta no mola. No mola.
I per últim, si aquest horror, quan en el moment d'activar-se, no té cap explorador a 7 losetes o menys d'ell, desapareix.
Mor.
Bueno, és com que torna a la seva cova. Uh-huh. No ha trobat res interessant que menjar.
Bé.
Següent fase. Vale? La fase d'horror és rapideta.
Sí.
Següent fase. Fase de perill. Aquí és on començarem a plantejar-nos la nostra religiositat, la nostra fe,
sí,
principalment, vale? Si som religiosos o no. Trobarem la primera carta de la baralla. Les cartes de la baralla no són bones. Cap és bona. Uh-huh. Tenim carta d'horror. S'activen tots els horrors de la cova. És a dir, totes les fitxes d'horror, aquestes, es tornaran a moure una loseta cap a l'explorador més proper. Això pot ser que et matin dues persones de cop.
Uf.
I a més, si hi ha menys de 3 horrors al tauler, es posa un 9. O sigui, anem posant més coses.
Clar.
Segona carta que et pot sortir, un tremoló. Tots els exploradors han de tirar el dau. Sí. Si treuen 3 o menys, perden una vida.
Mm-hmm.
Carta de gas. Hi ha unes losetes especials on hi ha el símbol de gas. Si per algun casual et pilla que estàs dins de la loseta de gas i s'activa el gas, perds 2 vides. I durant el següent torn, qualsevol persona que entri dins del gas perdrà 2 vides més. És a dir, que si et mors allà, hauràs d'estar un torn sense fer res.
Uh-huh.
Inundació. Hi ha losetes que són zones inundables. Lo mateix. Es col·locarà una fitxa d'inundació dins d'aquesta loseta i si tens la mala sort que et pilla dins, doncs perds una vida. Encara sort que no t'ofegues. I el mateix, hi hauràs de fer servir accions especials com nedar per entrar dins d'aquesta loseta i poder curar aquesta persona, però com no et dona les accions, doncs hauràs d'esperar-te. Següent, derrumbament. Aquí tirem un dau de 6 i les losetes de derrumbament tenen 2 daus impresos, ¿vale? Per exemple, un 3 i un 5. L'altre tindrà un 2 i un 6, l'altre un 1 i un 3. Uh-huh. Doncs posem que jo tiro el dau de 6 i trec un 3. Totes les losetes que tinguin impresa aquest dau, li col·locaré una fitxa de derrumbament. I tothom que estigui dins d'una fitxa de derrumbament, quan hi ha un derrumbament, perd les 3 vides.
Uh-huh.
Per últim, la carta de tiempo agotado. ¿Vale? Aquesta és l'última carta de tota la baralla.
Uh-huh.
Al final del torn, com ja no traurem més cartes a partir d'aquesta, al final del torn cada explorador tirarà una tirada de lo mateix, de 4 o més. Si treu 3 o menys, es queda directament inconscient.
Mm-hmm.
O sigui, tot bé. Com pots veure, és un joc on no és gens fàcil morir-se.
No, què va.
Per anar...
El que has dit és que és molt, molt difícil sortir viu d'aquí.
És una miqueta. A veure, també és veritat que no he explicat les habilitats dels exploradors, però ajuden bastant. Per exemple, hi ha un que és un buzo. Llavors, les inundacions no li afecten.
Clar. Ah. Sort.
Bueno, o sigui, que cadascun té unes habilitats en concret que poden ajudar que sigui tot més fàcil.
Uh-huh.
Vale, i per últim, anem a la fase final. La fase final, agafem la fitxa d'explorador inicial. Aquesta no ho he explicat. Cada explorador, començarem donant-li la fitxa d'explorador inicial a un explorador,
sí.
I els anirem jugant de forma horària.
Uh-huh.
Vale? No, aquí no podem dir primer vaig jo, després vas tu.
No.
O sigui, si el primer explorador ha quedat inconscient, doncs aquest explorador que torna a jugar. Que uh-huh. Això també és un hàndicap. Doncs a la fase final farem que li donarem al jugador de la nostra esquerra, a l'explorador de la nostra esquerra, la fitxa d'explorador inicial.
Uh-huh.
I així anem rotant una miqueta l'ordre del torn. I això és una ronda.
Uh-huh.
Mencions especials. Hi ha un terreny que no surt dins de les fases de perill i no he explicat, que és el terreny abrupte. Que és un terreny que és fràgil i també tindrem que tirar un dau de 6.
Uh-huh.
I si tirem un 3 o menys, no saps què passa.
Que mors.
No, que perdràs una vida. Bueno. O sigui, no et moriràs, però...
Perds una vida.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I anem a la fase, al final del joc.
Sí.
Com... Quan s'acaba el joc? Quan no queden exploradors conscients en joc. Quan tu arribes a la sortida, el teu explorador es retira de la partida. També aquí tens un component estratègic d'escolta, igual no m'interessa treure'm de la partida perquè podria curar aquest que està a prop d'arribar al final i tot això.
Mm-hmm.
Però bueno, quan no queda cap explorador conscient en joc, s'acaba la partida. I com puntuarem? Aquest joc té 4 tipus de finals.
Sí.
Final derrota, directament, que és si 3 o més exploradors no han sortit de la cova.
Uh-huh.
Tenim el final de bronze, que és si dos, si només 2 s'han quedat fora, o sigui, s'han quedat a la cova. El de plata, si només 1 s'ha quedat a la cova, i el d'or, si tots han pogut sortir.
Uh-huh. Mare meva.
i ja està, i ja acabaríem. És un joc que és completament cooperatiu, perquè si fos competitiu no sortiria ni Cristo, ni el tercer dia sortiria Cristo, així parlant de la Setmana Santa, no?
Sí. Déu-n'hi-do. I molt intens. Pateixes.
Sí, sí, sí.
Entenc que pateixes amb aquest joc.
Sí, sí, perquè vas veient com va baixant la pila de cartes i uf, ja han hagut dos derrumbaments seguits. I això sense parlar de les cartes del modo élite. Perquè hi ha cartes de que és horror por dos, per exemple.
Uf.
Llavors s'activen dues vegades els horrors i t'apareixen dos horrors nous. Els derrumbaments por dos, tremolors per dos, gas per dos... És que és todo mal.
Clar, ara entenc que complicat... Ah, però entenc que també molt llarg, el joc.
Una horeta, realment. Ah,
doncs li feia
o
més.
Sigui, no, no, és una horeta, o sigui, perquè pensa que el torn és relativament ràpid, perquè tens dues accions, com a molt. O sigui, no pots fer gaire més. O, tres, si fas tres accions d'una. És ràpid, relativament.
Quants jugadors... i sí. Quines edats i preu?
Sí, jugadors 10 a 6, a partir de 10 anys, aquí sí que ho guardaria a partir de 10 anys, i potser, depèn de com d'aprensiu sigui el nen de 10 anys, et diria 12 a 14 per evitar traumes, que no em diguin que sóc una persona que crea traumes, a part de dir que el català és una porqueria. Duració, una horeta, i el preu, aquest ja pica una mica més, que són uns 40 euros, aproximadament.
Hi ha un Subterra 2.
Sí, de fet, el Subterra 1 està semi-descatalogat, o sigui, és... per exemple, si el busques a Zacatros no el trobaràs, l'hauries de buscar a altres botigues que no són tan conegudes, però jo el 2 no el conec, o sigui, conec que existeix, però no l'he jugat, no sé les normes, no l'he tastat, i si a l'1 m'ha agradat, el 2 tinc ganes de provar-lo.
Doncs ho deixem aquí i ens retrobem el mes vinent.
Sí, a veure qui us porto.
A veure, moltes gràcies, com sempre, Víctor.
A tu.
Penedès en xarxa.